Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Soy Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti l'esmena que Junts ha presentat a una moció del PP reclamant al president espanyol Pedro Sánchez que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una roda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. Justament avui els governs català i espanyol han defensat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez i la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que s'estan aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes y trabajadoras. Escoltem la portaveu del gobierno español, Elma Saiz.
Ese planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
I la portavoz del govern català, Sílvia Paneque, assegura que l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions, i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història, quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder.
I es reprèn la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos. El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies. I Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de la seguretat de la policia local. Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prou efectius. L'alcalde ha explicat que hi ha enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta els propers dies.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 16 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. En la primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. També farem vela, ens posarem a navegar i dedicarem bona part de la segona hora al medi ambient, concretament a projectes que tenen molt a veure amb les nostres costes. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica. Avui no hi ha els comandaments la Sílvia García, esperem que es recuperi aviat, però sí que hi ha la Núria Cartanyà. Des de radiodelta.cat, la Cel Prieto. Molt bona tarda, Cel, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, de dimarts, no sé, Marina, avui crec que estem a la salutació una mica soles.
Sí, estem una mica soles, però no passa res.
Algú més hi ha,
eh? També hi ha en Sergi Corral.
Comptant en tu també, Sergi, però em refereixo. Normalment som molta gent i avui hi ha poc ambient.
Sergi, jo tinc un dubte, eh?
Aviam,
quin dubte? El noi aquest de 16 anys que va desaparèixer amb la moto d'aigua, l'hem trobat o no l'hem trobat?
No l'han trobat. Ahir fins i tot hi va haver-hi com una mena de falsa alarma perquè algú aquí a l'escala, concretament a la punta, va veure quelcom surant a l'aigua, vale? I es pensaven, o va enviar l'avís, per si era el cos del noi aquest, cosa que finalment no va ser. Va ser un tauló de fusta directament i no va ser, va ser una falsa alarma. Encara no l'han trobat i la veritat és que corre, no sé, entre rumorologia, morbo o digue-li com vulguis, perquè quan passa una cosa d'aquestes ja allò del diuen que tothom comença a dir la seva, i és la comidilla de la platja, o sigui, ahir la tarda que vaig baixar a la platja quan va acabar la Ronda Mar, la platja n'anava plena, quasi n'anava més plena d'això que de peix hi havia dintre l'aigua. I la gent va comentant les jugades. Es diu molta cosa, però de moment el pobre noi, de moment, encara no l'han trobat.
Doncs seguirem pendents d'això, perquè avui hi pensava en tot aquest cas i pensava que no havíem tornat a tenir notícies, a veure com va acabant tot aquest desenllaç. El que sí que vaig veure és que estan investigant com van llogar la moto a un menor de 16 anys.
Sí, tenen precintada l'empresa, o sigui, la Guàrdia Civil, en aquest cas la Guàrdia Civil de Mar, si no vaig errat, va precintar l'empresa de motos d'aigua per veure, suposadament, o ja veurem, alguna il·legalitat / irregularitat al que va passar.
Seguirem tot això de ben a prop. Gràcies, Sergi. Anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio, l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que comença la temporada de platges amb serveis a mitges i els primers en surts, Sergi.
Doncs sí, ahir 15 de juny va començar de forma oficial el servei de platges a les zones de bany de la Costa Brava, un servei de socorrisme, manteniment i informació que es mantindrà fins al 15 de setembre. L'inici no ha estat plàcid ni nivellat, podríem dir, a tots els municipis. Ahir mateix, aquí a l'Escala, ja hi va haver un primer ensurt a la tarda amb un rescat a la platja de les Barques, que afortunadament va acabar bé. Aquesta incidència se suma als accidents dels submarinistes del Cap de Creus, el darrer, en final tràgic, i també, com dèiem, com comentàvem a l'inici del programa, els anys de roses que continua desaparegut a hores d'ara. La Generalitat posa a disposició un any més el visor de l'estat de les platges, on s'hi pot consultar l'estat de la mar, la bandera, els serveis disponibles i el temps, tot a temps real, a 120 platges del litoral gironí. L'inici de temporada també coincideix amb la reivindicació de la plataforma SOS Socorristes i el sindicat UGT al voltant de les mancances dels serveis de socorrisme, la precarietat laboral i el fet que molts ajuntaments comencen temporada d'estiu sense tenir encara el contracte del servei de vigilància. Un fet que els darrers anys guanya més importància amb la desestacionalització creixent de la temporada de bany.
L'Institut Escola de Cadaqués inicia un projecte de cria d'ous de tauró gat.
Dia d'ous. Alumnes del primer d'ESO de l'Institut de Cadaqués s'han marcat l'objectiu que aquest curs neixin tauronets dins d'uns aquaris que han instal·lat a les aules. El projecte, que ha nascut de la mà de la Fundació Aletea i amb el suport del Parc Natural del Cap de Creus, combina aquesta experiència amb diversos tallers de medi marí i la gravació d'un documental. Els ous de tauró gat els van recollir els pescadors, després que quedessin atrapats a les xarxes, i a principis d'any ja es van portar cap als aquaris. En total, els alumnes cuiden 19 ous, alguns dels quals ja estan a punt d'eclosionar. Els alumnes han de tenir cura, per exemple, de canviar l'aigua, mesurar el pH i la salinitat, i també de posar algues i altres objectes que simulin el fons del mar. i han pres part 28 alumnes, que per mitjà d'aquesta iniciativa han creat un vincle molt estret amb l'entorn i els ous de tauró. El projecte acabarà amb un documental de tot el procés, filmat i muntat pels propis alumnes.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arassa, ha declarat aquest dilluns davant del jutjat número 1 de Tortosa, que l'investiga com a presumpte autor d'un delicte de prevaricació administrativa. A la sortida del jutjat, Arassa ha negat haver comès cap delicte en la gestió municipal. Cel.
Sí, Marina. Francesc Arassa, alcalde de l'Ampolla, ha respost a les preguntes del jutge i dels seus advocats. Arassa ha sortit satisfet de la seva declaració com a investigat i ha recriminat a l'oposició que vulgui guanyar als jutjats el que no han aconseguit a les urnes. L'escoltem.
Que molt satisfet aquest treball que he treballat per l'Ampolla, sempre he treballat per l'Ampolla i s'han pogut cometre alguna errueta administrativa o un procediment administratiu, no? Però mai hi ha hagut cap delicte, no mai s'ha fet cap actuació en benefici de cap empresa ni la meva pròpia, jo no m'he beneficiat mai la vida de cap tipus d'aquestes contractacions, per tant, esperem que quan tota la documentació que tornem a portar ara pugui clarificar i que tot això hem arxivat, no? Perquè no hi ha cap delicte per en cap moment. No? El que sí que caldria és analitzar perquè aquesta gent actua d'aquestes maneres, no? Allò que no vam voler guanyar a les urnes, que volem guanyar al jutjat, i perquè no mirem també algunes administracions comarcals i d'àmbit territorial que també han actuat com l'Ajuntament de l'Ampolla i molts altres ajuntaments. Per tant, també caldria mirar aquestes administracions comarcals i territorials, a veure si estan fent les coses ben fetes. Moltes gràcies.
El cas va arribar a mans de Fiscalia a través d'una denúncia i el grup municipal d'Esquerra Republicana, Millorem l'Ampolla, que anteriorment havia manifestat sospites per la gestió municipal, exerceix com a acusació popular. A l'alcalde l'han acompanyat als jutjats alguns regidors de l'Ajuntament de l'Ampolla i l'exalcalde Francesc Sancho. En el cas també estan investigats els empresaris Carlos Fernández, Pedro Curto i la periodista Mireia Curto. En un suposat cas de prevaricació administrativa, després que la Fiscalia hagi denunciat irregularitats en la pròrroga, fragmentació i pagaments extraordinaris per contractes municipals de neteja de platges, recollida de residus comercials, enllumenat públic o serveis de comunicació.
La policia local de l'Ampolla ha detingut un menor d'edat com a presumpte autor d'un delicte d'estafa bancària mitjançant l'ús d'una targeta sostreta.
Els fets se van produir la passada setmana quan una persona va alertar als agents després d'haver estat víctima de la sostracció de la seva targeta bancària. Arran de l'avís, la policia va iniciar una actuació que va permetre avançar ràpidament en la investigació. Gràcies a la ràpida intervenció policial, els agents van aconseguir localitzar i identificar el presumpte autor a l'interior d'una entitat bancària. Durant l'operatiu també es van poder recuperar la totalitat dels diners sostrets. Les diligències han estat traslladades a la Fiscalia de Menors, que s'encarregarà de continuar amb el procediment judicial. Des de la policia local s'ha recordat la importància de protegir les dades bancàries personals i de comunicar immediatament qualsevol ús fraudulentes o comptes a les forces de seguretat.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. Les portes de l'estiu a la comarca torna a ser un escenari òptim pel rodatge de sèries i armatratges o anuncis publicitaris. Carla.
Doncs sí, un exemple recent és l'Espot Festival d'Estrella d'Am, en el que el Port de Vilanova ha estat un dels tres espais escollits per rodar-lo. Però no és l'únic rodatge d'aquests dies a la comarca. A Vilanova, aquests dies, qui circuli pel carrer de la Unió veurà un llarg seguici de camions i furgonetes que aporten la logística necessària per al rodatge d'un llargmetratge que s'està realitzant en producció internacional. A la pel·lícula, de la qual n'han transcendit molts pocs detalls, hi haurà imatges que s'estan rodant a la Geltrú. Per aquest rodatge, a Vilanova s'ha mobilitzat un equip tècnic de 140 professionals. Aquest és un de la vuitantena de rodatges que s'han enregistrat a la comarca en el que portem d'any. La varietat d'escenaris que ofereix un espai relativament petit com és el Garraf, les facilitats administratives i el bon temps són factors que continuen atraient moltes productores per rodar-hi.
Les obres que han de millorar l'estat del pont dels ocells de Sitges comencen avui i s'emmarquen dins del pack de mesures que Adif està realitzant entre Sitges i Garraf per millorar l'estat de la línia R2.
Els treballs que Adif planteja per millorar el pont dels ocells de Sitges han d'impermeabilitzar la base de les vies del ferrocarril per donar així resposta a una de les principals deficiències detectades en aquest punt. Quan el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, anunciava la recuperació de la normalitat en la circulació ferroviària després de les obres als túnels del Garraf, assegurava també que aquestes obres no afectarien el pas i les freqüències dels trens en aquest tram. Les obres que en major part s'executen de nit precisament per afectar el menys possible a la circulació de rodalies consten de dues fases. Una primera, que comença avui i durarà fins al 29 de juny, on es treballarà en la demolició de la part superficial del pont entre les 6 de la tarda i les 6 del matí, i on quedarà tallat el pas de vehicles i persones. I una segona fase que s'iniciarà a principis de juliol i que constarà dels treballs que s'han d'executar a la part superior del pont i que s'efectuaran de 12 de la nit a 6 del matí, quan la circulació de trens està aturada. La segona fase també suposarà un tall en la circulació de vehicles al seu pas per sota del pont. Els treballs també han suposat el tancament de l'aparcament de zona verda situat al carrer Sant Honorat a tocar de les vies, ja que Adif l'està utilitzant per poder col·locar el material de l'obra. Està previst que les obres durin aproximadament uns 3 mesos, afectant el menys possible les entrades i sortides de l'escola Esteve Barratxina, situada just al costat del pont i que acaba classes aquesta setmana. La circulació de busos també es veurà afectada pels talls de pas sota el pont dels ocells, i és per això que s'ha reformulat la ruta de busos de línia i s'han afegit dues parades, una davant de l'ambulatori i l'altra a la carretera de les Costes.
Anem fins les Costes del Maresme. El Club de Pesca Maresport té obertes les inscripcions pel matí i la tarda de pesca per infants i joves que organitzen per la Festa Major de Sant Zenon. Es fa el dissabte 11 i al matí se surt a mar oberta en embarcacions i a la tarda es pesca des del Port Oriol.
Doncs sí, Marina, així és. El matí de pesca és el segon any que es fa, en canvi la tarda de pesca ja arriba a la 51a edició. Al matí de pesca els infants es dividiran en dues categories, dels 10 als 12 anys i dels 13 als 16. Amb la inscripció, el club tramita l'autorització familiar i la llicència federativa. Àlex Abril, vicepresident del Club de Pesca Mar Esport, ha explicat que primer fa una sessió teòrica sobre muntatge d'aparells de pesca i entre les 10 i les 12 se surt a mar a pescar. A l'arribada a port hi ha l'entrega de medalles i un aperitiu.
Se'ls explica una miqueta pues, el que és el plom, els ams, les línies, com agafar la canya, com recollir, com tirar una miqueta, la sensació quan piquen els peixos de dir, mira, ara t'han picat, recull, o deixa que mengin. Bueno, els expliquem una miqueta coses molt bàsiques, però bueno, perquè almenys puguin treure i agafar quatre serrans, quatre sarts, quatre varades, i que vegin una miqueta que està allà en contacte. Després, bueno, fem un pica-pica, i és més que sortir a pescar, és que estiguin al mar, saps? Que vegin la sensació que d'estar en barca.
I a la tarda també es fan dues categories, però en aquest 6 a 12 anys i de 13 a 16. Es pesca en canya des del port i només es permet una canya i un ham per concursant. No es pot utilitzar una putera. Val tota classe de peix i es dona un punt per la mida. També es pot bromejar un cop hagi començat el concurs. Els pares o acompanyants només poden ajudar l'infant per agafar el peix amb el celebret o treure-li l'ham un cop tret de l'aigua. En cap cas poden tocar la canya mentre el peix estigui encara al mar. En aquest cas es donaran trofeus als tres primers de cada categoria i el peix més gros.
Per fer-ho més senzill i que hi hagi menys problemes, doncs amb un ham, un plom i poc més fàcil. Nosaltres n'hi ha uns quants, estarem com uns quants monitors per allà a la vora, donant un cop de mà, bueno, com sempre fem, donem un cop nas. Si hi ha algú que no té molta idea, doncs nosaltres els hi donem un cop de mà, els expliquem quatre cosetes, portem també una miqueta d'esquer, bromegem la zona de si hi ha algú que no s'ho bromeja, bueno, els hi donem un cop de mà perquè agafin i s'ho passin bé.
A la tarda de pesca, la participació ronda entre 60 i 80 persones, segons l'any. Les inscripcions es poden fer a la secretaria del Club de Pesca Mar Esport.
Calella, la capital turística del Maresme, estrena una experiència immersiva amb 6 espais emblemàtics que permeten descobrir com era la ciutat en altres èpoques, combinant patrimoni, tecnologia i divulgació històrica.
Efectivament, Calella reforça la seva aposta per posar en valor el seu patrimoni històric amb una nova ruta de realitat augmentada que permet als usuaris descobrir com era la ciutat en diferents moments del passat a través del telèfon mòbil. La iniciativa ofereix 6 experiències immersives repartides per diversos punts emblemàtics del municipi i és accessible mitjançant codis QR instal·lats sobre el terreny i també des de la web de turisme. La proposta convida a fer un recorregut per a alguns dels espais més representatius de la ciutat, com ara el jaciment romà del Mujal, el far de Calella, les torretes, el front marítim i la tradició pescadora, la fàbrica Llobet i el passat medieval de l'actual plaça de l'Ajuntament. Mitjançant la tecnologia de realitat augmentada, els visitants poden visualitzar recreacions històriques d'aquests indrets i comparar-les amb el seu aspecte actual. A més, cada experiència incorpora diferents punts interactius amb informació complementària per aprofundir en el coneixement de cada espai. Els continguts es poden consultar tant en format escrit com a través d'audioguies. La iniciativa està pensada tant per als turistes que visiten la ciutat com per als mateixos calellencs, que poden aprofitar-la per redescobrir el seu municipi des d'una perspectiva diferent i conèixer aspectes de la seva història que sovint passen inadvertits en el dia a dia. El personatge del capgròs Mastega Mosques actua com a fil conductor d'aquesta experiència i acompanya els usuaris al llarg del recorregut aportant explicacions i informació complementària sobre cadascun dels espais. Tot i que les 6 experiències es poden realitzar de manera independent, la plataforma les integra dins d'una mateixa ruta flexible que permet començar i acabar el recorregut en qualsevol dels punts disponibles. Per facilitar-ne l'organització, incorpora un mapa interactiu que localitza tots els espais i altres elements d'interès de la ciutat.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tret de sortida aquesta temporada de platges que s'allargarà com a tal fins al 14 de setembre. Què hi veurem de nou? D'entrada, el desembarcament de la nova contracta de la neteja i què s'ha de notar. Així, les platges, Cales i Roquisars es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i es farà 6 cops l'any i no un com fins ara. Pel que fa als equipaments, durant la primera setmana de juliol ja s'hauran instal·lat les noves casetes de lavabos i es renovaran fins a 700 trams de passarel·les que seran adaptades. També serà el primer estiu amb unes platges més naturalitzades. El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 i les 8 de la tarda. Anirà a càrrec de Creu Roja, que disposarà de 38 efectius repartits a les 8 platges, on hi haurà 18 torretes de vigilància. El coordinador de platges, Aleix Font, diu que la clau de la seva feina és fer una bona prevenció.
L'últim que fem és el rescat. Abans del rescat hi ha la prevenció i hi ha la vigilància. Sense una bona prevenció, tenim clar que farem 15.000 rescats. Si fem una prevenció correcta i tal com toca, ens tirarem a l'aigua 2 cops a l'any, que són inevitables. Però nosaltres tenim la primera paraula que tenim al servei, de fet, ja com a nom, com a bandera, podem dir, és la prevenció, completament.
La temporada es donarà per tancada a mitjan setembre. I el Port de Tarragona ha posat en marxa una iniciativa d'alfabetització oceànica al Parc Subaquàtica del CES, al Dic de Llevant, amb l'objectiu de divulgar la importància dels oceans, sensibilitzar sobre els reptes ambientals de la Mediterrània i fomentar la implicació ciutadana en la seva protecció. La proposta inclou plafons informatius que expliquen el paper essencial de l'oceà, la regulació del clima, la biodiversitat i la vida del planeta. També destaca el Parc Subaquàtic del Port com un exemple de recuperació ecològica amb més de 520 espècies identificades. L'acció, impulsada pel Departament de Sostenibilitat del Port en col·laboració amb la Societat d'Exploracions Submarines, s'emmarca en els principis d'alfabetització oceànica promoguts per la UNESCO. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Continua aquesta bassa d'oli a tota la costa amb vents febles i una mar molt plàcida, un mirall gairebé moltes hores dels propers dies. De fet, al llarg del que queda d'aquest dimarts, marinades de xaloc una mica més de sud, en el cas de la Costa Daurada sud, cap al Delta de l'Ebre, però en general parlarem que arran de mar el vent passarà poc dels 25 o 30 km per hora, per tant una mica de mar espessa, mar més ondulada de vent, però no pas gaire alterada, marejol a gran part de la costa, sí que algunes milles terra endins, ja cap al prelitoral aquest vent es reforçarà més, i amb força sol a tota la costa. El vent que al llarg d'aquesta propera nit i el dimecres al matí serà molt feble, girarà cap a Ponent, cap a Terral de nord-oest, fins i tot cap a la Costa Brava, amb ambient molt suau, i el dimecres a la tarda, novament, marinades de sud, fluixes, per tant, estarem parlant de marejola gairebé tot el litoral. Estem pendents a la xarxa.
Del temps del trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Com sempre, l'àrea metropolitana de Barcelona i sobretot zona del Vallès és la que a aquesta hora va més carregada. Repassem algunes vies. Per exemple, autopista AP7, el tram de Santa Perpètua, i tenim un accident. Hi ha un carril tallat en sentit nord, aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'AP7, a Santa Perpètua de Mogoda i en sentit nord. I res, un pèl més endavant tornen les aturades durant 6-7 quilòmetres entre Montornès del Vallès i la Roca del Vallès, també a l'AP7 i també en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, aquesta zona del Vallès, AP7, força plena, sempre en sentit nord, en sentit Girona. De la resta de vies, ens quedem amb l'autopista C33 i la C58, aturades de 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, en tots els casos d'entrada a Barcelona. I a l'extrem sud, aquí ens quedem amb l'autopista del Garraf, un parell de quilòmetres de retencions, el tram de Sant Boi de Llobregat i en sentit sud, en sentit Castelldefels. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Pensant en blau, em va anar Alonso Tambo.
És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
I avui ens vens a parlar una miqueta de tot el tema d'electrificació dels molls, dels ports, però d'una manera una mica diferent, no exactament de l'electrificació, no?
Clar, és l'electrificació, això, els OBS, és un mandat europeu que en l'any 2030 hauran de, juntament amb altres alternatives de combustibles que siguin doncs, alternatius, hauran de ser factibles. I això és quan arribin a port, això, sempre ho hem parlat aquí també, els vaixells s'hauran de connectar a port i electrificar. Doncs segons com, hi ha un estudi que el 75% de la xarxa també està saturada. I llavors, i si li fiquem aquest increment, el mandat també diu d'Europa que aquesta demanda dels bucs ha de ser satisfeta. Doncs hi ha una alternativa, doncs que és això, el best-to-best, que són aquestes, un contenidor, que ens ho explicarà molt bé l'Andrés Álvarez, un contenidor que és com una espècie de bateria que dona alternativa i suport a la xarxa OBS.
Doncs anem a conèixer-ho també més a fons amb l'Andrés Álvarez. Molt bona tarda, Andrés.
Hola, bona tarda. Buenas tardes, Anna.
Ahora Anna nos explicaba que las baterías pueden ser una buena opción para, no sé si llamarlo así, complementar todo el tema de la electrificación de los muelles, ¿no?
Pues sí, nosotros llevamos apostando pues por el desarrollo de contenedores energéticos pues para poder llegar a dar la demanda que puede disponer un buque en puerto. Entonces, pues estos sistemas lo que hacen es optimizar el uso de la energía y ofrecer esas capacidades en el momento que el buque se encuentre en puerto.
Anna, endavant.
Sí, muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros y es un placer porque eres uno de los grandes especialistas y sobre todo que estáis en Vigo. ¿Nos podrías explicar la empresa y qué hacéis? Porque ya sé, habéis gestionado más de 450 buques especializados en la hibridación, en la integración energética, almacenamiento, ¿eso sí?
Sí, Sí, efectivamente, Ana, muchas gracias por vuestra atención y sobre todo también a todos los seguidores de vuestro programa, que es muy interesante. Mira, yo soy el responsable de desarrollo de negocio de GEDAP. Nos encontramos en Vigo y también disponemos de una nave en Ferrol. Y como bien decías, hemos participado pues en la construcción de más de 50 buques y estamos especializados en la hibridación y la integración de sistemas de tubería, así como de exhaustación de scrubbers, ¿eh? Mi trayectoria pues comenzó en el ámbito financiero y bancario y desde hace más de 10 años pues estoy trabajando en el desarrollo de estos nuevos proyectos pues relacionados con energía, industria, puertos y transición energética, ¿eh? Además de algún proyecto singular de parque eólico en Galicia.
Claro, porque no es así, porque claro, no estamos hablando de Vigo, no es casualidad aquí, porque en Navalia vosotros os fuisteis el otro día, lo presentáis este contenedor, ¿no? Que es de un mandato europeo, que es lo que comentábamos al principio, ¿no? ¿Nos podéis hacer hincapié un poco lo del OBS, el mandato europeo, y lo si Europa está preparada realmente para hacer frente a la cuestión?
Pues sí. Está cambiando pues bastante el modelo energético marítimo. Europa, como bien sabemos, está impulsando la reducción de emisiones mediante las normativas AFIR, el EU o el ETS europeo. En 2030, pues determinados puertos europeos deberán disponer de suministro eléctrico pues para buques portacontenedores superiores a 5.000 toneladas, buques de pasajeros del mismo tonelaje y además de diferentes ropas, ro-ro, que realicen rutas frecuentes y escalas regulares entre puertos europeos. Además del Fuel EU y el ETS, afectan prácticamente a todos los grandes buques, los ro-ro, los ferries, cruceros y portacontenedores.
Claro, porque está en general, lo que podemos decir también. ¿La red está preparada? ¿La red portuaria? Pues... ¿La red actual? Que, porque claro, ahora a veces hay apagones. Bueno, no hablamos de general, pero no ponemos el caso tan extremo. Pero ¿la red está preparada para dar suministro y a la vez de diferentes, por ejemplo, se pueden encontrar dos cruceros a la vez? ¿Estamos preparados para esto o nos podemos encontrar sorpresas y necesitaremos el best to best, que es lo que estamos hablando ahora, que nos ha traído la conversación aquí?
Pues vamos a ver, la capacidad de red sabemos todos que es insuficiente actualmente y a corto plazo pues no creo que podamos llegar en 2030 a disponer de esa capacidad en puerto pues para poder suministrar entre 8 o 16 megavatios de un crucero y un ropaz entre 3 y 10 megavatios. Cuando varios buques demandan energía simultáneamente, el reto deja de ser instalar OPS y el resto pasa a ser si tenemos capacidad energética suficiente, a lo cual tenemos que decir que en estos momentos no.
Claro. No, yo creo que no. Por eso el almacenar es la alternativa, el best to best. ¿Nos puedes hacer un poco de hincapié para que los oyentes se imaginen cómo funciona el mecanismo?
Pues sí, aquí hay una paradoja. En determinados momentos producimos más energía renovable de la que podemos utilizar y parte se termina perdiendo. Y eso es lo que se denomina el curtailment o el vertido energético. Esa energía y la solución del almacenamiento nos permitiría pues guardar esos excedentes, utilizarlos más tarde, reducir picos de demanda, optimizar los costes de la energía pues para que los armadores tengan un precio megavatio hora que pueda ser rentable para sus rutas y aliviar sobre todo la presión sobre la red.
Claro, porque esa batería no queremos que decir que vaya a sustituir a la red, es un apoyo, ¿es así?
Exacto, la batería ayuda a utilizar mejor la red existente.
Porque con ese almacenamiento podemos decir que esta batería convierte en energía suficiente para el nuevo modelo que se puede plantear también de puerto-buque.
No siempre. Además, también necesitamos integrar pues sistemas inteligentes de la gestión energética, lo que se denomina LMS, ¿vale? El Energy Management System. Son herramientas que deciden cuándo hay que cargar, cuándo hay que descargar, cuándo hay que consumir y cuándo aprovechar los precios bajos de la energía. Una frase sencilla pues podría ser: una batería almacena energía, un MS convierte esa energía en eficiencia.
Claro. Entonces... Digo que esto es interesante, decir que también que los datos, ¿no?, nos pueden ayudar a ser más eficientes.
Efectivamente. Entonces aquí pues llegaríamos a la conclusión de cómo evolucionará el sector marítimo, ¿no? Y probablemente pues veremos modelos más híbridos hasta que los nuevos combustibles pues también se conviertan en una realidad, sobre todo en el tema de costes. El puerto deja de ser únicamente un punto de suministro y empezamos a ver el modelo de puerto más almacenamiento energético más gestión energética y el buque, que al final no debemos olvidarnos que el armador es el cliente final de todo esto y dejar que mejores costes también debemos proporcionar el uso de la energía. Incluso mayor autoabastecimiento parcial a bordo mediante baterías y recuperación energética. Esto nos podría llegar a convertir el buque en navegación, en optimizar la carga de las baterías y poder llegar a puerto e incluso ser autosuficiente.
Claro, porque también en el puerto también se ve que también puede reducir costes, es lo que vengo a decir en ese sentido. Por ejemplo, si ahí tienen un ops instalado y es suficiente, pero si piensan que van a rendir más, es una alternativa también de ahorro para el puerto en este concepto del MES, ¿tú ves?
Efectivamente, esto pues ahorraría muchos costes de infraestructura, pues de red, de operadores de red y sobre todo de inversión portuaria, con el bisturís y la autosuficiencia energética a bordo. Entonces,
claro,
te explico un poco. El bisturís, si un buque calcula una carga energética que va a necesitar en puerto durante una escala, y esa escala pues se puede demorar pues por temas meteorológicos, retrasos, congestión, espera de atraque, surge una posibilidad que es la transferencia energética entre sistemas de almacenamiento de puerto a buque o incluso disponemos de sistemas de almacenamiento móvil a buque. Entonces la energía puede convertirse en una nueva forma logística, como podemos suministrar combustible o gas.
Sí, claro, porque los corredores verdes ya es esto, es la eficiencia energética que tenemos. Porque también la zona ECA, eso que tú a veces también comentas, la zona ECA, que a partir del 1 de septiembre del año 27 es un mandato, pero en el 28 es impepinable. ¿Nos podías comentar también esto, cómo puede influir?
Pues sí, aquí España nosotros creemos que tiene una gran oportunidad. Por su posición geográfica, porque tenemos el Atlántico, el Mediterráneo, toda la costa portuguesa, Azores, Madeira, y además, como bien dices, pues con la futura zona ECA Atlántica, que nos va a restringir las emisiones desde Gibraltar hasta Groenlandia, igual que está ahora mismo el Mediterráneo. Y por eso todo eso abre grandes oportunidades en electrificación, en almacenamiento, corredores verdes, servicios energéticos y sobre todo los retrofits que habría que hacerle a los buques por el mandato de la zona ECA.
Claro, porque eso también evitaría los retrofits o una alternativa de un buque nuevo. O sea, el retrofit es una alternativa y con ese sistema yo creo que se optimizan también los recursos. Es mucho más económico, ¿no?, para el puerto y para la embarcación.
Sin duda, porque si nosotros a un buque que tiene 15 o 20 años le integramos un sistema de baterías y autosuficiencia energética a puerto con un bisturí, pues podemos alargar la vida útil del buque pues 15 años más. Con lo cual supone un ahorro de costes significativos pues para el armador.
¿Y estamos preparados para poder hacer esto, por ejemplo, en Vigo, por ejemplo, que es el hub ya por antonomasia de España que hay para adaptar los buques al BEF, a la sí, batería?
Sí, por supuesto. En España pues contamos con numerosos astilleros, muelles de reparaciones que nos permitirían el poder hacer la integración de todos estos sistemas sin ningún tipo de problema. La transición energética probablemente pues no dependerá únicamente de generar más energía, dependerá de almacenarla, gestionarla inteligentemente y utilizarla pues cuando realmente se necesite. De ahí el almacenamiento energético con los EMS y los nuevos modelos de puerto buque que marcarán la diferencia.
Porque con ese sistema también, por ejemplo, que nos imaginen el contenedor, para que lo tengamos en la cabeza, un contenedor con este sistema también el peso también puede influir también en las embarcaciones, también para que sean de otro tipo, por ejemplo, de baterías, que sería mucho mucho peor. Si están dentro de este contenedor, también el peso le influye, sería más eficiente.
Vamos a ver, nosotros estamos haciendo estudio de proyectos pues con buques que tienen espacio pues para integrar los contenedores energéticos, como pueden ser los RORO, los ROPAX y los portacontenedores. Entonces, en este tipo de buques pues el peso tampoco supondría ningún impedimento para llevar a cabo estos sistemas de ahorro y eficiencia energética. Y después también quiero aprovechar pues para también comentar que debemos de tener una distinción entre lo que es descarbonizar y electrificar los puertos. Si al final queremos descarbonizar y esa energía está viniendo pues de centrales de ciclo combinado o de gas, estamos emitiendo las mismas emisiones. Por eso lo ideal es poder tener esos certificados de carga energética en los puertos que provengan de energías renovables.
Claro, porque es como el hidrógeno, hay diferentes colores, hay el verde, el gris y hasta, después el lila, que es el nuclear. Yo creo que también nos hemos de fijar en esto. Es una alternativa muy viable y verde, si viene siempre. Este es verde total.
Claro, efectivamente. Y además, pues esto también contribuiría a que se puedan generar pues los bonos de carbono, sobre todo por la reducción de las emisiones. E incluso pues estamos haciendo una consulta porque los BES también marcan la eficiencia energética y como son proyectos singulares incluso podrían llegar a generar certificados de ahorro energético.
Claro, sobre todo en los cruceros, porque, por ejemplo, las eléctricas, Barcelona ya siempre lo ha trasladado todo hacia el Prat, todo hacia el sur. En este caso también sería óptimo también para si se encontraron diferentes embarcaciones a la vez, diferentes cruceros, buques.
Efectivamente, porque con los sistemas de almacenamiento energético, aunque haya poca capacidad de llegada al puerto, se puede llegar a duplicar o triplicar pues con el almacenamiento energético. Entonces nos va a dar un mayor soporte para poder atender correctamente a esos buques en escala.
Sí, porque la red eléctrica, Andrés, tú lo has comentado, que lleva 6 años de retraso para atender al plan energético. ¿Es así?
Efectivamente. Sí, eso ha salido además una reciente publicación en la prensa, de que lleva 6 años de retraso. E incluso hemos puesto el otro día pues un ejemplo de un crucero en puerto, pues puede llegar a demandar unos 150 megavatios, que eso es lo que pueden consumir 15.000 viviendas en un día.
Claro, es que yo creo que la gente no es consciente. Sí, sí, es que esto es un verdadero problema. Claro, nos enchufamos como nos enchufamos, ¿no? Es esto. Aquí es la clave, me parece.
Claro, es que efectivamente, al final el crucero no deja de ser una pequeña ciudad, y tampoco nos debemos solo centrar en los cruceros, porque hay muchas más líneas regulares que en el Mediterráneo, o las líneas que van a Baleares, o la ruta que va desde Cádiz a las Islas Canarias. Son transportes realmente necesarios pues para el movimiento de persona y vehículo, y esos buques pues tienen el mismo derecho que un crucero para poder conectarse a puerto.
Ho hem de deixar aquí, moltes gràcies, una setmana més, muchas gracias a Andrés, muy interesante todo lo que estamos comentando y sobre todo lo que comentabas ahora al final de estos trayectos de, por ejemplo, Barcelona-Baleares. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Ana, y a todos los oyentes.
Y Ana, moltes gràcies, una setmana més.
Sí, moltes gràcies, Marina, també als oients. I Andrés, moltes gràcies per poner el punto sobre la I i sobretot des de Vigo, una vegada més, amb la recomanació del Raül Villacaro. Gràcies, Raül, que és el nostre col·laborador també. Gràcies. Molt bona setmana,
gràcies.
Blava. Gràcies, Andrés, merci.
Ciao, adiós.
Adiós.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Esports de mar. Esports de mar.
I ara canviarem de tema, parlarem uns minuts de vela, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui parlarem de vela, parlarem del Club Nàutic d'Arenys de Mar, perquè aquest cap de setmana estava marcada al calendari la regata de la Sardina. Per saber exactament com ha anat tot plegat, saludem a Mònica Zon, la directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys. Mònica, molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Doncs molt bé, aquest cap de setmana hem tingut proves, aquí al Nàutic d'Arenys. Hem tingut la regata de la Sardina. Mònica, explica'ns exactament què és el que s'ha disputat aquí a Arenys.
Bé, la regata de la Sardina ja és la sisena edició que celebrem aquesta regata. És una regata que està dins del circuit de regates costaneres. Costaneres vol dir que no fan recorreguts, que no són tantes balisses, sinó que, bueno, que vas per la costa. I són quasi 30 milles de recorregut perquè siguis puntuable pel circuit de costaneres de la Federació Catalana de Vela. Llavors, nosaltres ja fa doncs, 6 edicions que la Federació ens va autoritzar a celebrar aquesta prova. Estem dins del circuit, però malauradament, realment les 30 milles, que és les que ens obliga el reglament de fer-les, no sé, els que heu estat a prop del mar heu vist que ha sigut un cap de setmana excepcional de platja, però molt poc vent.
Això sí.
Al final no ha pogut ser vàlida la prova perquè no hi havia les condicions per poder completar el recorregut que ens exigia la federació, i fins i tot aquesta era la versió llarga, la de la federació, teníem una versió més curta, que són només 10 milles, i tampoc no vam poder-la completar perquè vam sortir a les 11 a l'aigua i les lectures eren de 2-3 nusets de vent. Normalment perquè pugui començar la competició es requereix uns 5-6 nusos i en cap moment vam arribar a la intensitat de vent per poder fer la prova. I bueno, va ser una llàstima, però bueno, els competidors contents amb tota l'operativa, i el que vam fer al final, doncs, bueno, ja teníem previst fer la sardinada a mitja tarda, i a les 7 de la tarda doncs, vam fer la sardinada pues, amb tots els competidors i no vam poder fer lliurament de premis perquè no va haver cap guanyador perquè no vam poder tenir les condicions bones. Però bé, són coses que passen al nostre esport. Tot el Maresme es va veure afectat per aquest poc vent. També hi tenien petits que estaven competint a Vilanova i tampoc no van poder competir molt bé. I només la zona nord, que teníem el Campionat de Catalunya, on tenim el nostre equip d'Ilca, si es competim, van poder, amb una tramuntana fluixeta, van poder competir tots els dies, però van ser els únics, jo crec, que de tot el litoral van poder fer alguna cosa.
Ara parlarem d'ells, si cas, però quina llàstima, ara ho deies, Mònica, quina llàstima que amb aquesta regata, la de la Sardina, que no es pogués fer. És veritat que aquest cap de setmana molta calor, moltíssima calor, i és això, no passava ni gota d'aire.
No, No. Nosaltres ja sabíem que, bueno, que els partes... Fins divendres encara veiem una miqueta, que potser ens podia entrar una miqueta de tèrmic. El divendres va ser una bona jornada de vent, però sí que és veritat que les temperatures es disparaven al cap de setmana. Havíem estat seguint tots els partes meteorològics i llavors es munta una miqueta... un pacte baromètric que no va entrar, no va entrar ni una gota d'aigua, ai d'aire, perdó, i al final, doncs, bueno, nosaltres amb aquestes embarcacions, ja et dic, amb les dues versions, perquè dius, bueno, una miqueta i fem una versió més curta, no, en cap de les versions vam poder ni arrencar perquè no hi havia vent suficient. Però, bueno, jo crec que els que practiquem aquest esport i els competidors i els organitzadors sabem que és el pitjor escenari i ha estat així, no? Vull dir... Mes de maig, juny és bo per navegar, normalment hi ha vents, però quan entra la calor amb tanta intensitat i no hi ha contrast de diferència tèrmica, costa molt que entri el tèrmic.
Mm-hmm. Sí, sí.
Nits molt caloroses també, vull dir que, bueno, al final el tèrmic és això, contrast de diferència de temperatura i no l'hem tinguda.
Clar. Sens dubte. Bé, doncs això, quina llàstima. No sé si es pot repescar d'alguna manera o ja queda anul·lada i l'any que ve se n'haurà de fer una altra.
Sí, queda anul·lada perquè és una jornada que els armadors saben que han de competir aquella jornada, amb anunci no hi ha possibilitat de repesca, i aleshores doncs, bé, la propera edició ja haurà de ser la setena l'any vinent. Al mes de juny de l'any vinent doncs, farem la setena edició de la sardina, però no podem, el reglament no permet fer la recuperació.
Bé, doncs res, haurem d'esperar l'any que ve per poder comentar resultats d'aquesta regata de la sardina. El temps és el que té, eh?
Sí, nosaltres, els que fem aquest esport, de totes maneres, nosaltres volem agrair a tots els competidors que van venir de tot el litoral català, perquè l'esforç de venir fins a la nostra entitat i intentar competir hi és, i nosaltres com a organitzador doncs, estem molt, molt contents de la resposta que està tenint aquesta regata any rere any, i esperem que això no sigui un impediment perquè l'any que ve vulguin tornar. Vull dir, al final la meteorologia no la podem controlar i la prova estava ben preparada, però al final no vam poder-la competir, però estic segura que els que fem aquest esport ho tenim clar què passa.
Sí, sí, això, els que us dediqueu a la vela i que sortiu al mar, tema meteorològic, tema vents, ja sabeu què és el que hi ha. Vull dir, no... Amb això, gràcies a Déu, no hi podem fer res. Només faltaria que poguéssim controlar el temps, ja seria l'últim.
Això ja ens ho diu molts cops quan amb Enric Agut parlem, dic jo soc meteoròleg, no soc un mat, no? O sigui que no li podem dir ara fes-nos entrar bé, no? O sigui, la meteorologia és el que és i no podem controlar-la. Afortunadament és d'aquelles coses que en aquesta societat encara no es pot controlar.
Exacte, i que duri, només faltaria que això, com que no ens posaríem mai d'acord, seria un caos això. Tothom voldria una cosa diferent.
Sí.
I ho dèiem, Mònica, també teníeu gent del club, en aquest cas doncs, cap al nord, competint amb Vilca. Com ha anat aquesta competició? Quins resultats tenim?
Bé, són dos caps de setmana, hem arrencat aquest cap de setmana, els campionats de Catalunya, igual que el que vam fer nosaltres durant la Mèdia 2, són dos caps de setmana, i som el club que més representants tenim, i de moment molt contents de com estan. Vull dir, tenim el Marc Avarà, que ja va ser campió de Catalunya a l'Ilca 4 al nostre club.
Sí.
Encara té edat per seguir amb la vela petita, que seria l'Ilca 4, però bueno, li vam dir que ell també viu a Roses, i li vam dir, Marc, competeix amb la vela gran, perquè al final també té el pes i la tècnica, i el campionat és quasi a casa teva, no? Perquè ell va començar a navegar ja a Roses, i al final, doncs, sí, el tenim posicionat en cinquena posició, o sigui que tenim tres esportistes amb el top 10 d'entre el teu primer, ens queda un cap de setmana, i després també en femení tenim també podi, la Laura Molina també està en posicions de podi, o sigui que bé, han estat amb dos entrenadors nostres del club, amb el Jerry Fosse principalment, i contents, perquè ells sí que han pogut navegar. I han tingut dos dies de tramuntana suau, que bueno, jo crec que al final és el que feia, no? Els dos extrems una miqueta de vent, però no massa, però sí que ells sí que han pogut fer totes les proves previstes. Ells han tornat a casa amb sis proves. Nosaltres no hem pogut competir i ells al cap de setmana al final l'han pogut aprofitar.
Bé, encara sort doncs, d'aquesta mica de tramuntana, que mira, suficient per poder navegar, que això està molt bé.
Tramuntana molt fluixa, perquè quan hi ha tramuntana més força, llavors sí que ens entra a nosaltres un component del nord-est, però aquí no arribava. La veritat és que era molt fluixa i se'ls ha permès competir. També ens han explicat els nanos que estaven allà que era una tramuntana molt escalfada, amb molta calor, però bueno, sí, sí, han pogut competir i molt contents de moment de com estan els resultats I ara pues, es fa aquí un cap de setmana més, a veure què són capaços, i ja et dic, amb les seves categories estan molt ben col·locats.
Perfecte, doncs, a veure, ara...
Que són molt jovenets.
Clar, ara a veure el cap de setmana que ve, que es pugui navegar també, que faci prou bon temps.
Sí, desitgem que tinguin un bon cap de setmana. També és cert que tots sabem que la zona nord, el que pot ser el Golf de Roses, sempre es caracteritza per tenir un règim de vent més alt que el que pot ser el Maresme. I al final no cal descobrir res quan les tramuntanes sempre bufen més a la zona nord que a la zona centre, amb la qual jo crec que espero que puguin competir. I si no, ja et dic, el campionat de moment és vàlid i de moment els nostres esquerquistes estan bastant ben col·locats a la general i també amb les seves categories d'edat, perquè ja et dic, hem portat un planter molt jovenet a competir, doncs estan copsant podis de sub 17 molts d'ells.
Per tant, si ara diguéssim que l'últim, el següent cap de setmana no es pogués competir pel que sigui, perquè hi hagués massa vent o per qualsevol cosa, fins als resultats fins ara ja serien vàlids, eh?
Sí, sí, serien vàlids i tindríem dos podis per Arenys garantits. Ara aquesta setmana treballarem amb ells, ells no vindran pel club, però sí que normalment entre setmana el que fem a vegades són trucades online per poder-los mentalitzar com preparar, i també al final em desplaçaré el dissabte a la tarda per estar l'última jornada amb ells i donar-los l'últim toque d'experiència perquè puguin gestionar bé el campionat. Que és quan els nervis es posen a flor de pell, no?, quan s'estan jugant els títols.
Clar, sí, sí, no, sempre quan te la jugues és quan ve aquest neguit, eh? I només faltaria, sort que hi és aquest neguit, també ajuda a millorar això.
És imprescindible. El gent que diu jo estic nerviós és normal, vull dir, perquè vol dir que aquella competició se l'està prenent de debò, i el que fem els tècnics que hem competit amb el nivell i que tenim experiència és intentar donar-los les eines, la tècnica, sabent que aquests nervis els ajuden, però també els poden trair, amb la qual cosa és qüestió de donar-los les eines perquè estiguin més concentrats en el procés i no tant en el resultat, i així doncs, poden rendir millor.
Doncs estarem pendents del proper cap de setmana a veure com acaba aquest campionat de Catalunya, Dilca, on hi ha gent d'Arenys que hi està competint. No sé si hem de tenir també la mirada posada en algun altre campionat, alguna altra competició important ara que ja estem a les portes de l'estiu.
No, els darrers han estat en una reata lúdica aquest cap de setmana a Vilanova. Tenim el Lucas Garrido, que començarà els seus entrenaments per representar a Catalunya al Campionat d'Espanya per equips, i segueix amb la seva preparació de l'europeu, que el tindrà ara a mitjans de juliol. És una miqueta el que estem fent, les flotes estan acabant una miqueta les seves competicions, però sí que entrem en un altre moment de temporada de representacions internacionals i també doncs, de campus i d'estajos i de gaudir de la mar sempre.
I tant, i a l'estiu sempre és tan bona època, per acostar-se al mar. Bé, és bona època tot l'any, i per tant, doncs, tot l'any hem anat parlant aquí en aquest programa del Club Nàutic d'Arenys, de les seves competicions, dels seus esportistes, de les seves activitats. Per tant, Mònica, t'agraïm moltíssim que avui de nou ens hagis atès, i res, estarem pendents a veure com evoluciona aquest campionat de Catalunya la setmana vinent.
Molt bé, moltes gràcies per donar-nos sempre la cobertura mediàtica i us explicarem què tal acabem.
Molt bé, perfecte, Mònica, moltes gràcies, bona tarda.
Fins ara, adéu, bona tarda.
Fem una petita pausa i ara tornem, gràcies.
Pretendas tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes. En fin, ¿de qué sirve un futuro ideal construido en terreno ilegal o un pasado que me hace dudar del presente? No me atrevo y yo me sorprendo.
xarxa.
Bona tarda, són les 5. Notícies. El curs de formació del Festival Portal Blau bat el rècord de participants.